Bona nit a tothom. Comença el tercer capítol de Revolució Conscient. Hem vingut per intentar ajudar a canviar les coses. Som-hi, doncs. Bé, aquesta nit som com sempre serà l'Àngel Gutiérrez i jo mateix, Carles Gallego, i avui tenim un convidat molt especial, un escriptor de fantasia, de llibres de fantasia, que es diu Joan Antoni Oliva, i que bé, que el tenim aquí. Bona nit.
Hola, bona nit a tothom, bona nit Carles, bona nit Àngel.
Bona nit.
I bé, ens expliques una mica què t'ha portat, qui ets i per què escrius llibres de fantasia.
Bueno, doncs jo soc manlleuent, d'aquí de tota la vida, nascut a Sevilla, i bueno, tota la vida m'ha agradat el tema de la fantasia, la ciència-ficció, des de, crec que ben petit, perquè soc de la generació de dibuixos, més mangas que no pas d'aquí, com Marco, com Heidi, com Mazinger Z i tots aquests. I després, bueno, tota una generació que hem viscut amb Bola de Drac, Arale,
i
tota aquesta gentada.
Perdona un moment, que Joan, perquè tothom ho sàpiga, què és un dibuix manga?
Bueno, hi ha els dibuixos que nosaltres coneixem, que diem que són els cartoons, que són els americans, i els dibuixos fets aquí a Europa, i després està els dibuixos japonesos, que són els animes, i els dibuixos de tota aquesta part asiàtica. I sempre hem tingut un punt més gamberro que no passa als nostres. Nostres han sigut més educatius que els d'ells.
Sí, els mangas són més
estranys. Són més, sí. I no sé. No sé què més dir-te.
Bueno, Joan, aviam, explica'ns una mica com t'arriba la informació per fer una novel·la. Com ho veus tu? Com ho experimentes?
Mira, jo el tema aquest ha anat evolucionant els anys. Ja de jove va començar a agradar escriure, escrivia... Vaig començar fent poesies.
Era algo que et sortia,
Carla, que em va sortir, que en aquest tema no m'ha influït ningú. O sigui, nosaltres hem llegit, jo llegeixo molt, pràcticament cada dos per tres tinc un llibre a les mans, i el tema escriure ningú ens ho ha inculcat. A mi em va sortir. Tenia inquietud d'anar escrivint i vaig començar fent poesies, i després vaig començar fent algun relat molt curtet. Encara me'n recordo que ja vaig participar a la revista de l'Institut, els anys que vaig ser-hi. Un cop vaig tenir l'oportunitat, doncs em vaig tirar de cap. I bueno, escrivia un article, escrivia un relat molt curt i m'inventava l'horòscop. Sí, però directament.
Ja sabem d'on surten els horòscops.
Sí, sí. No, ja llavors començava a tenir el tema de la imaginació una mica desbordat.
Això no ho sabia, que t'agradés tot aquest mundillo.
No, poder algun dia sortiran les revistes amagades de l'Institut.
Ah, molt bé, molt bé.
Encara les conservo d'aquella època. I, bueno... De mica en mica vaig començar a fer algun relat més curt, em vaig presentar al concurs de l'Institut de l'Antoni Pous, i sense guanyar, i mica en mica, doncs mira, amb els anys i amb la vida, doncs anava fent històries, les anava creant, i amb els últims anys, doncs, m'he posat a fer-ho, com aquell que diu, una mica més en sèrio. Tenia la inquietud d'explicar coses, o almenys d'explicar-les per mi i després per l'entorn, i crear mons, personatges i, bueno, molta inventiva, perquè desbordada, de vegades costa controlar-se i deixar-se anar. També està molt bé, però has d'aprendre a fer una mica de resumir-ho tot.
poder-ho plasmar, no?, el que t'arriba...
Sí, intentar plasmar el que veus al cap a vegades és complicat, és... Tu tens molt clar la imatge, veus molt clar el personatge, veus molt clar l'entorn en el que es mou, i intentar-ho plasmar en paraules, pues, a vegades no és fàcil. A vegades et plantes davant de... Antigament, perquè també soc de la generació analògica, primer amb un paper, després màquina d'escriure, i mica en mica, quan vam arribar als ordinadors, doncs, va ser una graneira, perquè això d'esparregar uns quants folis ja avoltava el tema. Però a l'ordinador, doncs, bueno, soluciona molt aquesta part, i sempre et permet tenir còpies, de retocar, de modificar, i és un lloc menys laboriós que antigament.
Ara, Joan, pot ser que estiguis a l'Ateneu, que estiguis formant per lo que és, quan tens les teves històries al cap, després posar-les a l'ordinador o...
Sí, jo fins ara, els últims 5-6 anys, doncs, vaig començar a escriure històries més llargues, a part de relats curts, i... Bueno, el meu germà petit, que es diu Sergi, doncs, que aquí al poble és bastant conegut perquè ell ha fet llibres, ha publicat, el coneixen, ha col·laborat a la ràdio, ha participat en periòdics d'aquí, de la comarca, i ell doncs ja s'havia apuntat al tema de l'Ateneu i ja em va comentar el tema de participar-hi, de mirar-m'ho almenys i a veure què. Que sabia que m'aportaria alguna cosa. Bueno, parlar-ho amb els familiars, amb la meva dona, que sempre m'ha pujat molt, record per tu, Eli. Doncs em van convèncer i, bueno, vaig estar mirant el tema. Cultura és un centre cultural, el més important, si no de Catalunya, junt amb el Palau de la Música
i altres centres similars.
I, bueno, dintre hi ha el que és l'Escola d'Escriptura, que es veu que es va fundar el 98, i, bueno, hi ha tota una àmplia gamma de cursos per gent que tingui inquietuds per escriure. Què et diria jo? Des dels cicles, que són el de poesia, el de narrativa, novel·la, després hi ha en català i en castellà, i, bueno, són cicles de 3 anys, que segueixen un itinerari. Qui es vulgui decantar per poesia, poesia, qui no narrativa, i qui no, pues, conta. Tots comencen per narrativa, i després, doncs, ja poden decidir si es volen decantar per introducció a la narrativa, novel·la 1, novel·la 2, que és el que jo estic fent, després hi ha el que es decantaria a poesia i el que es decantaria a contes.
Va, és un centre de
i després hi ha,
però també altres coses.
Sí, després hi ha cursos de temàtica diferent, que són de 3 mesos, 6 mesos, ciència-ficció i fantasia, de terror, policíac...
Tot de literatura.
Sí, tot molt enfocat a la literatura. També hi ha cursos destinats per qui tingui ganes de saber com funciona el tema de com moure's en el món editorial. Des de com funciona editorial i fer-se editor, o relacionats amb aquest tema, doncs, qui vulgui ser lector professional, i realitzar informes de manuscrits per editorials i que ells decideixin, pues, la seva dinàmica, doncs, com tirar una novel·la endavant, si els interessa o si tenen interessos segons el seu programa editorial.
Joan, una pregunta. Això que has dit de lector professional, explica'ns una miqueta de què es tracta. Potser hi ha molta gent que estaria interessada a fer aquesta feina.
Lector professional, pel que es pot veure al catàleg de l'Ateneu, i segurament qui vulgui tingui interès pot trucar o pot informar-se a la pàgina web de l'Ateneu, més o menys aniria del tema de que a tu t'entreguen una sèrie de manuscrits, tu has de fer una lectura i fas un informe del manuscrit, futur llibre, si està interessat a l'editorial, on fas una valoració el més objectiva i crítica possible, una mica també enfocada a l'editorial que està interessada en aquells manuscrits. I ells fan una triba. Si l'informe és favorable, després seguirà uns altres procediments a l'editorial corresponent.
Com jo, aquest... fa càstings, això, no?
Sí, sí, sí. I, bueno, no sé ben bé com està remunerat ni com funciona aquest tema. Aquí ja no us puc informar gaire més.
I per fer això s'ha de tenir alguna preparació específica o et demanen alguna acreditació?
No, jo crec que qualsevol pot fer cursos i treure's el certificat, imagino, i fer-ho. Home, suposo que si a més tens una carrera, doncs sempre serà un aval de cara a l'editorial a la que et vulgui contractar, o per les que treballis, perquè normalment, segurament, la gent que fa això, el preu que li pagaran per fulla doncs serà baix, i segurament farà valoracions per diverses editorials. Imagino, eh? Tampoc puc entrar a opinar gaire del tema aquest.
Bueno, moltes gràcies per la informació, Joan. Ara m'agradaria que m'expliquessis una miqueta aquesta última novel·la, que em sembla que té molt de joc. Fas una miqueta de resum de lo que tens entre mans ara?
Bueno, pues mira, la novel·la en qüestió ha sorgit arran dels 3 anys que ara faré que estic a l'Ateneu, a l'Escola d'Escriptura, i, bueno, el primer any, que és narrativa, és introducció a la narrativa, t'ensenyen tècniques, t'ensenyen una mica a base de fer exercicis d'inventar-te històries curtes amb el que t'estan explicant de teoria i sempre valorar-ho amb tots els companys que hi ha a la classe, i, per cert, un record a les companyes i als professors de l'Ateneu, t'ensenyen a treballar en grup. Tothom escriu les seves històries i tothom valora, en base de lo que t'han anat teoritzant, pues, els personatges, l'escena o escenari en el que s'ubiquen aquests personatges. Una mica també a tenir una mica de control amb les eines d'ortografia, gramàtica, de coherència amb les frases, de no repetir-te. Un error que a vegades em passa a mi, perquè vull explicar masses coses i he d'intentar resumir. Doncs el primer any que s'introducció a la narrativa aprens aquestes tècniques i ja et van dient al llarg del curs, que són de 9 mesos, que, perquè és dels més llargs, que vagis pensant una història. Sempre millor fer una història allà de zero, ¿vale? Començar per algo que no tingui, o que tingui una mica de fonament, però que no hagis començat. Perquè, com ens van dir en certa ocasió una de les professores, sempre és més complicat treballar una novel·la amb tots els vicis que ja estigui escrita que no començar una de zero i fer, pues, el ciment cap amunt. Per l'altre seria començar pel sostre. El primer any, els últims 3-4 mesos, doncs ja vas pensant una espècie de història amb alguns personatges i tots una mica tiren pels gèneres que els agrada.
Novel·la de fantasia, no?
Jo, en el meu cas, és novel·la de fantasia, ciència-ficció i fantasia, totes dues coses.
Quin tipus? Rotllo Tierra Media?
No, és pel més complicat. Hi ha influències de Stephen King i influències de Tolkien sempre hi serà, però també a mi m'agrada molt més George R. R. Martin, i no per ara, que tothom el coneix. Ara, per la famosa saga de Canción de Hielo y Fuego, i tothom també coneixerà la sèrie que s'està fent dels seus llibres, que és Juego de Tronos. La saga aquesta és la que tothom coneix. Jo ja coneixia aquest autor molt abans, per llibres anteriors, molt bons i sempre recomanables. I influència segurament del cinema, que m'encanta, i de... Bueno, t'ensenyen també una mica a trobar la teva veu, a trobar el teu propi estil, a trobar-te gust amb una forma d'escriure que et sentis còmode tu mateix.
Però concretament, la teva història, la teva novel·la, de què va?
Mira, la meva novel·la... ara és que ja vaig treballar l'any passat el tema sinopsis, un argument i un guió, uh-huh. vale? Perquè tot això és el que hem fet. Aquest any hem començat a escriure ja capítols i a revisar-los. La meva història va de lo següent. És aquesta futura novel·la, si hi ha sort i, uh-huh. i el dia de demà algú s'interessa, doncs de moment es diu i es titula Durmientes i va d'un noi que es diu Martin Luoff, uh-huh. que en l'any 2012 ell viu en una base militar que està en una illa, molt petita que es diu Newark, i això està al Mar del Nord, a Europa, i en aquesta època, en el 2012, ell compleix 20 anys quan a Germània, la capital de l'imperi del Reich alemany, commemora els 70 anys de la victòria a la Segona Guerra Mundial. Per la qual la realitat nostra ja és una utopia en aquesta història, ja ha canviat. I, bueno, ell té una capacitat mental que li permet, junt amb el seu equip, o li permetrà, poder saltar en un món paral·lel del que ell va venir quan va néixer. Vale? I uh-huh. la història es mou i s'anirà movent.
Si salta entre una Alemanya...
entre una Alemanya, nazi, el 2012, que domina mig món i que està en guerra amb el seu gran enemic, que és Japó. Aquesta història de guerra està mencionada, es va treballant i es va sabent de l'evolució d'aquesta futura guerra que ja està molt tensa en l'època, en el moment que veiem els personatges, pues de la manera que van parlant uns, de lo que van veient, de la informació que els hi arriba. Però és secundària. És la història que està per fer ambient en el món en el que viuen ells, perquè el seu món és el món de Martin, és la base, i dintre de la base el que seria el centre d'investigació on hi ha les càmeres d'hipersueño, que és una cosa que he creat per la història, que els hi permet, un cop entren a les càmeres i s'adormen, amb una descàrrega d'energia, doncs són llançats per un portal o forat o agujero de gusano uh-huh. Al món que van descobrir 20 anys enrere.
Vale. Joan, això que dius de les dimensions paral·leles, per què no es fas una miqueta de... Ens ho expliques una mica de la teva visió, el que t'arriba a tu d'una dimensió paral·lela. Sí, a què et refereixes?
Abans has comentat el que veig a la meva ment. O sigui, que ho veus, no?
Sí, sí, jo puc... A mi m'agrada imaginar-lo i veure-ho. O sigui, jo, amb el lloc que faig amb la meva novel·la, és jugar amb les dimensions paral·leles i els multiversos... No només hi ha una realitat, que és la que nosaltres veiem, sinó que pot haver-hi una altra, i en el mateix espai i temps.
Sí, potser hi ha un món que van guanyar els nazis.
En la meva història hi ha un món que van guanyar els nazis arran de que ells van capturar a Einstein quan fugia d'Europa, cosa que no va succeir realment, uh-huh. i en la meva història, pel que els personatges et deixen veure, doncs tu saps que bueno, els va treballar per ells i arran d'això van aconseguir l'armament que teníem, la bomba nuclear i tot això. Només que per l'altra banda, doncs els japonesos també van anar tirant el que no va passar realment, perquè és maco pensar, i si hagués passat això en comptes d'allò? És un lloc que dona pel molt.
Hi ha punts claus a la vida, no?
Sí, i si busques, trobaràs qualsevol excusa perfecta per dir, doncs, què hagués passat si en comptes d'això hagués passat allò? Tu mateix. A vegades pots pensar, Carles, hosti, si en comptes d'hagués fet això, hagués fet l'altre, per on estaria jo ara mateix? Doncs són les possibilitats de les teves vides.
Els multiversos.
Els multiversos, exactament.
I aquí creu, amb això?
Bueno, hi ha molta gent que creu. De fet, la física ha anat evolucionant cap a la física quàntica per demostrar que es pot anar i saltar en el temps, espai-temps, per arribar més ràpid a un punt. Vale? O sigui, les proves que es fan al CERN són segurament, possiblement, per buscar opcions de poder anar més ràpid a un puesto.
Que s'han demostrat que hi ha moltes dimensions.
La física quàntica, mira, sense anar gaire lluny, podem mencionar Star Trek i el seu famós teletransportament. Uh-huh. És que feien transportar una persona a un puesto, de puesto a puesto, amb la seva maquinària. I en la meva història, pues, els personatges venen de... En la meva història, els personatges, doncs, l'interès del personatge protagonista és poder saltar al món paral·lel que els nazis han anomenat Odintal. Valle de Odin, Valle de Dioses.
A mi ja m'està intrigant i ja tinc ganes de veure la pel·li i tot. Sí. Bueno.
Tu has plantejat de portar aquest guió perquè es faci una pel·lícula?
Bueno, de moment he plantejat, em plantejo cada dia com serà el següent capítol, perquè és el que haig d'anar presentant i treballant amb els companys i la meva tutora, professora d'aquest any. Uh-huh. I, bueno, cada capítol, doncs, tu escrius, et deixes anar, i, bueno, jo tenia un professor l'any passat que sempre deia que quan més escrivis millor, per després retallar. A vegades és complicat. A vegades és molt difícil posar-te davant de l'ordinador i que surti més d'una línia. A vegades surt una pàgina, a vegades no surt res. Simplement dones voltes a coses que ja has escrit i repassant.
L'obra la crees tu o arriba tu? Com ho sents?
Oh, bona pregunta aquesta. Doncs...
Això ho va dir Michael Jackson en un documental. Diu, jo no creo les coses, m'arriben.
No sabria dir-te. Jo suposo que... Ajuda molt també a treballar-hi una mica cada dia. Jo crec que posar-te una horeta, si t'ho permet, el temps, i tens l'espai per fer-ho, intentar treballar-ho una mica, perquè la inspiració no arriba sola. O sigui, això pots tenir la sort un dia, una vegada, o un any a la teva vida, però sola no arriba. I treballant-hi surten coses. I encara que després descartis molt per aprofitar el que... valgui la pena o pugui valdre la pena, sempre serà millor que no fer-ho servir tal qual. Però això ens ho ensenyen a l'Ateneu també, el de, bueno, escriure, retallar, retocar, aprendre a valorar-te i ser autocrític. Això em va costar una miqueta al principi. Tot sigui dit, és molt maco que tu deixis llegir coses teves i el teu entorn em digui, oh, pues això m'agrada, això està molt bé, buah, això és una passada.
Amb això vols dir que no estem acostumats a sentir algú que tingui una crítica sobre el que hem fet o que opinin, no?, del que hem escrit?
Crítica, encara que sigui bona i constructiva, i sempre serà ben admesa, ens costa acceptar-ho. Però, clar, el primer dia que vaig arribar a l'Ateneu, a la segona classe ja ens van fer entregar un microrelat, vale? Curter. Bueno, allò va ser destrossat. I no estàs acostumat a que això passi. Però te l'estan fent perquè tu entenguis els errors i comprenguis que...
I una mica trencar el gel, vaja.
Sí, bueno, també, però bueno, al final aprens a valorar que és un guany. O sigui... Escrius una cosa, penses que pot ser perfecta la primera, no. I després tu arribes a la conclusió, un cop has anat fent retocs i treballant el que has escrit, que pots millorar moltes coses i que pot acabar sent una cosa més interessant de lo que en principi era. Compartir idees, tu li dius, pues mira, el personatge teu m'agradaria que fes això, fes allò, per què no t'ho penses? I a tu et donen també idees.
Sí, necessitem l'ajuda dels altres.
Sí, no, jo per exemple...
Bueno, això és el que venim parlant sempre en aquest programa, que sense els altres no som pas ningú, perquè si tu ets un molt bon escriptor però no tens gent que compri els teus llibres, no seràs un ningú, o sigui que tothom, en necessitem a tothom. M'entens? Amb això, amb aquest sentit. El que passa que a vegades el punt de vista de cada persona pot ser molt relatiu, no? Perquè si estàs de mala sort de trobar-te 4 o 5 persones que et diuen que no els hi agrada el que escrius, clar, és molt complicat mantenir-te al teu puesto i dir, no, jo tiro endavant que... peti qui peti. No?
Això també és com tot, o sigui, hem de valorar que mentre no ets ningú et coneix,
Bueno, pel simple fet de néixer ja ets algú.
Però, a veure, jo em refereixo al tema d'escriure, no?
Em refereixo a la fama.
Sí, a veure...
Això, el famós èxit, que tothom manela.
Sí, a veure, tu, mentre ho escrius per tu, pel teu entorn, i, bueno, a qui li vulguis tu donar a llegir el teu, no? En el meu cas, per exemple. I el dia que vaig tenir coneixement de que hi havia fórmules per autopublicar-se un mateix, doncs, pues, bueno, vaig estudiar el tema i... I em vaig autopublicar jo els meus llibres, els dos primers, que...
Això ho he vista... parlar jo, els dos primers de què van.
Ui, també unes fricades.
Bueno, abans que comencis a dir aquestes fricades que dius, també haig de dir que gràcies a en Joan jo he pogut autoeditar un llibre, que encara estem treballant amb ell, però gràcies a ell, amb la seva professionalitat, estic també molt engrescat amb aquest tema de l'escriptura. Estic molt, sí, sí, molt il·lusionat.
Sí. Això que diu l'Àngel és una pàgina que es diu Buboc, Punès, i bueno, jo la vaig conèixer perquè un amic meu me la va enviar i bueno, un dia li vaig fer un vistazo i realment és molt simple, molt fàcil de pujar un escrit i fer-te el teu llibre. Té una sèrie de plantilles i són 5 passos. Un cop tens una història que vulguis publicar de lo que sigui, doncs convertir-la a PDF, que em sembla que a dia d'avui també es pot fer ja amb Word, perquè han anat millorant moltes coses aquesta pàgina, ha rebut algun premi de com està maquetada i tot.
De fet, de Word a PDF es passa en un moment. També
sí, però al principi només volíem PDF, perquè amb el PDF el que passa és molt simple, que els escrits no es mouen.
Sí, sí.
En canvi, amb el Word, d'un ordinador a un altre o d'un arxiu a un altre arxiu, es pot
modificar.
Es pot desmaquetar tot el que, de fet, ens havia passat quan vam començar a fer aquestes coses. Jo, el primer llibre, dues versions, abans que no m'arribés el bo. I sempre el recomanen, per exemple, la pàgina aquesta, que quan tu tinguis el teu llibre ja acabat, amb el preu que et sortirà, demanis un per veure com queda. Vale. I són 5 passos, han anat millorant, han inclòs moltes coses que estan interessants i bueno, després ja tot és valorar-ho amb el preu que té. Pots fer-te amb les plantilles que té i els 5 passos te pots fer un llibre molt decent, amb un tipus de pàgines, un tipus de paper, un tipus de maquetació, fins a, pues, si t'interessa fer-ho encara més xulo i més guapo, pues, pots pagar per packs, que editorials que li diuen ells, que inclouen una sèrie de coses segons el preu, i bueno, pots, hi ha un, per exemple, que es diu Pack Bestseller, que tu pots pagar i tot el que té, i el Pack Bestseller pues, et donaria un llibre amb una qualitat a cada preu com el d'una editorial de tirada.
Per fer un llibre decent i bo és bastant econòmic.
Sí, no? I si tu tens...
És molt viable.
Sí, és una cosa viable que sempre tu pagaràs el que tu et facis, ni un duro menys, perquè hi ha editorials que tu els hi envies el teu manuscrit...
I te l'espatllen.
No.
Sí, bueno, n'hi ha que...
No, no,
que
ara si vols...
Per experiència.
No, si també tinc una mica... Et puc dir... En aquest tema podem parlar-ho, també.
I amb això, Joan, per exemple, els oients que ens estiguin escoltant, que tinguin aquesta inquietud de voler escriure, què els hi diries? Que
ho facin.
Que ho facin, no?
Que escriguin, que no es retreguin, que no pensin que perquè creuen que una cosa no té més de lo que han escrit i ho guardin en un calaix, pues mira, no té gràcia. Si ho has escrit és perquè tens una inquietud i segurament voldràs que algú t'ho llegeixi. Dona igual si està ben fet o està mal fet. Simplement és teu, ho has fet tu, ha sortit de la teva ment. Hi ha una cançó de Muse, d'aquest grup, que es diu Invencible, i ve a dir una mica això, que els teus somnis no els deixis passar, que lluitis per ells, perquè ets únic a l'univers. Com tu no hi ha dos. Tot i que hi hagi la teoria aquesta que en algun lloc del món hi ha algú que s'assembli a tu. No,
no, però això...
Cadascú és únic, en aquest món nostre, cadascú és únic e independent. I a partir d'aquí, cadascú que faci el que li agradi. Que té l'inquietud d'escriure, que escrigui. Que té l'inquietud de cantar, que canti. Quanta, amb això, molta ajuda ha tingut internet.
Uh-huh.
Jo el que vull comentar és que a l'escriure ja estàs fent un creixement. Tu mateix, quan estàs escrivint, encara que després no vagi a parar enlloc i quedi en un calaix, tu ja has fet una evolució personal. I primer hem de fer les coses per nosaltres mateixos. Després, ja, si han d'anar per altres persones, ja es veurà.
Bueno, ja es veurà.
Ho fas perquè t'agrada i ja està.
Sí, perquè malament si fem les coses pensant amb l'èxit i amb altres persones. No, realment has de fer les coses perquè les sentis, perquè diguis, ho has de fer, és igual, encara que sigui per tu, però ho has de fer.
La meva il·lusió, i no enganyo ningú, seria, òbviament, veure algun dia la meva novel·la editada per una editorial i veure-la en algun centre, en algun estant. Però el primer és per ho mateix, escriure i disfrutar. Jo escric el que m'agradaria llegir i per això ho disfruto i em sento còmode. I he conegut a l'Ateneu gent molt variable que des d'escriure molt, constantment, cada dia i anar-se fent coses, o gent que només ha escrit el seu diari per ells o per els seus fills.
Hi ha algun missatge que vulguis transmetre? O que quan ho escrius dius, mira, això transmet un missatge, com una essència?
No ho sé.
El primer, per el que has dit, obrir la ment. Que pot haver altres universos, possibilitats...
Obrir la ment, clar, perquè en el moment que planteges variables que són fora de lo normal, ja estàs plantejant coses que no són la norma. Jo no em poso... no sé si donaré un missatge o no. A vegades em fan la pregunta, bueno, la teva història, quin gènere? I què vols explicar? I què vols transmetre amb el personatge? De moment, acció, aventura, i ja veurem què més va sorgint. I el meu personatge, per exemple, de la meva novel·la que estic creant a l'Ateneu, és un personatge que sent desarraigat al seu món perquè ell se sent i sap que no és d'aquest, sinó que ell va néixer a l'altre. En canvi, ja té unes característiques que el fan ser una mica el bitxo raro del seu entorn, vale?
Però això li passa a molta gent, també.
Sí, però a més les té físiques, vale? Té els ulls violetes, té trossos de cabell blanc, la pell molt pàl·lida, i no és un vampir, ja us ho dic ara.
Perquè, Joan, aquest personatge que has creat, no t'hi reflecteixes una miqueta com ell, o no?
No ho sé, suposo que sempre els personatges, amb una mica, amb tots, els hi vas posant, suposo que algú teu.
Algú teu, no?
Segurament algú sortirà de tots. I si no els hi poses algú teu, sortirà la seva forma d'expressar-se, o de dir el que sigui, saps? Però, clar, jo per sempre tinc 11 personatges a la història aquesta que estic construint. I, bueno, la primera hi havia de tot. O sigui, la primera novel·la que vaig fer, que van sortir 400 i pico pàgines, o sigui, cada capítol, el qual més friqui. Perquè allà volia ficar tot el que m'agradava. Des de les coses japoneses, passant per unes... Bueno, era una versió de l'apocalipsis, però a la meva manera. Una lluita entre àngels... Que si ara quan agafo el llibre que tinc allà a l'estanteria i me'l miro, penso, mare de Déu, senyor, les coses que hauria de rectificar. I no són poques.
Però, Joan, amb això de rectificar, és que mai acabaries un llibre.
No, però també...
Perquè cada vegada que el tornes a llegir, dius, ostres, això ho canviaria, i això ho canviaria, i això ho canviaria. Per mi ja has de tenir clar, quan fas una cosa, dir, això, així és. I punto, i vaig pel següent, perquè si no, és el que dius, sempre aniràs sortint coses, sempre...
Jo ho canviaria perquè ara el que faig és, i perquè ens fan llegir llibres i analitzar com escriu un autor sobre com evoluciona els personatges...
Perquè tu has canviat ara, han passat un temps,
tu canvies, tothom canvia amb el temps, i vulguis o no vulguis, aprens coses, i això influeix.
Home, jo el meu primer llibre també el canviaria, però ja ha quedat allà i és del 2009, vull dir, si de cas jo? Em faria un de nou.
Però jo el meu llibre no el canviaria, però tinc ara que en Joan me'l posi ja en marxa.
Sí, és un tema... No, hi ha una pressió sobre l'editorial impressionant,
Pensa que hi ha gent que ja l'espera.
No, tranquil. Aprofitarem aquest moment tan sagrat per insistir en que jo li faré el llibre un altre cop.
Bueno, ja per anar acabant, comentar una cosa que un cop una persona em va dir que la imaginació no existeix. O sigui que tot allò que escrivim, que ens pensem que és imaginació, en realitat és informació d'alguna part de l'univers que estem percebent. No sé si és veritat o no, però vull dir, obrim la ment perquè pot ser que a vegades a l'escriure estem creant o connectant amb altres dimensions i estem transmetent aquesta informació.
I a vegades potser penso no? que potser aquestes inquietuds que a vegades tenim o aquests canvis de personalitat o de persona que a vegades experimentem també sigui induïdes per algú de l'univers?
Per energies o quelcom extern, no?
Ah, sempre hi haurà opinions per tot, això està clar. I jo, clar, la qüestió, tu dius això, no? Lo de que la imaginació no existeix.
Però, no ho sé,
No ho sé, no. Però la meva qüestió és si la realitat que tu estàs veient ara és la que tu estàs veient ara.
És la que filtra la meva ment i...
Clar, el millor la que filtra la teva ment...
la meva ment.
Això al pobre Neo de Matrix li van deixar per terra, o sigui...
Clar, tothom veu el que la seva ment l'interpreta.
Clar, i la interpretació teva no serà mai com la de l'Àngel, ni serà mai com la meva. Uh-huh. Això està clar, tothom veu les coses de manera diferent i per això hi ha una gran... diversitat en l'espècie humana. És més, si els visionaris en molts aspectes els haguessin dit no, aquesta visió que tu tens no és la general, pues són els que van trencar el motllo, perquè són els que han anat avançant per tots.
Doncs, bueno, Joan, quan tinguis el llibre publicat, que esperem que sigui aviat, vens i ens en tornes a parlar.
I tant.
I potser un altre dia també.
Bueno, potser, perquè això està interessant, eh?
Sí, sí. Et donem les gràcies per haver vingut a aquest programa.
Gràcies a vosaltres per haver-me donat aquesta...
Esperem que la gent els hi hagi agradat els teus comentaris, la teva experiència i la teva sabidoria.
Bueno.
I ara, per acabar...
Bé, gràcies, com ja han dit, i posem una cançó dels Hombres G, que de quan van tornar, després de 10 anys parat, em sembla que era, que es diu ¿Por qué no será amigos?
¿Qué es lo que pasa? Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime quién me engaña a ti. ¿Quién se cree lo que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir. Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas personas que merecemos la paz. ¿Por qué odiar al diferente? Como los demás, cuando todos somos gente nada más. Porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad. Porque no dar la mano, ser como hermanos, porque no intentamos vivir en paz. Porque no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que ellos puedan ayudar. Se puede hacer. Se conseguirá. Y yo no comprendo esta mierda de sociedad. Nunca estoy de acuerdo con los que quieren gobernar. Que se metan sus mentiras por donde les puedan caber. Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer. Porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad. Porque no dar la mano, ser como hermanos, porque no intentamos vivir en paz. Porque no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que ellos puedan ayudar. Se puede hacer voluntad. Empezando por amar y respetar a los demás. Porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad. Porque no dar la mano, ser
cançó amb molta marxa, molt bon rotllo, i repassem una mica la lletra, a veure l'essència reivindicativa d'aquesta cançó. Diu, ¿qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime, ¿quién engaña a quién? ¿Quién se ha creído que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir. Hay muchas formas para hacerse escuchar, muchas personas que merecemos la paz. ¿Por qué odiar al diferente si no es como los demás? Cuando todos somos gente, nada más. ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, contar conmigo en lo que yo os pueda ayudar? Se puede hacer, trabajando juntos, se conseguirá. Y yo no comprendo esta mierda de sociedad. Nunca estoy de acuerdo con los que quieren gobernar. Em sembla que els que estem aquí no hi estem d'acord cap. Que se metan sus mentiras por donde les puedan caber. Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer. Sí, una energia així constructiva i somos gente nada más. Ens hem de tractar amb respecte i mucha gente merece la paz, ¿no? Doncs és això, mereixem la pau i tenemos muchas cosas que hacer.
Que és que pensa que vivint la vida tal i com diu aquesta cançó, o com pensem nosaltres que fem aquest programa també, és que seria una vida molt bona, molt gratificant, pensar que la gent sempre pugui anar amb harmonia, sense por per als carrers, per no sé, per les botigues, per no aquesta por de gent que et vulgui fer mal. O sigui, és una...
Mal psicològic,
sobretot, i físics, però bueno, és el que ens toca viure, el que hem d'aprendre, i a partir d'aquí, pues, intentar...
El problema és que potser hi ha un tant % de la societat que vol poder, no? I li dona poder al poder, al poder oficial, i aquest poder no vol que siguem lliures ni feliços, vol la seva satisfacció personal a costa dels altres, no?
Bueno, també penso que també és millor estar posats perquè la gent també n'aprengui i es faci més valenta i pugui evolucionar, perquè si tot fos tan senzill, clar, ningú...
De fet, la
ningú faria res.
La realitat que tenim l'hem creat nosaltres, perquè el fet de no interessar-te pel sistema o no voler saber, no voler ser responsable, a mi no m'interessa la política o jo no vull responsabilitats, etcètera, no? Aquesta forma de voler viure també una mica autoenganyat. O... Tot això hem deixat que ens porti una gent i ara el que toca és això, és l'aprenentatge aquest de com revelar-nos d'una manera intel·ligent per poder viure en pau i en equilibri, no? Que és això el que en part necessitem. Aquesta espècie de dictadura que s'està creant ara i d'opressió la necessitem per reaccionar i alliberar-nos.
Sí, sí. Per això, el més important és que podem aconseguir les persones arribar a una pau interior important, perquè si tu ets una persona que dintre teu tens pau, realment el que passi fora no t'influirà gaire, perquè tu saps el que tu t'aporta, la teva felicitat, el teu benestar, i encara que fora troni i faci mal temps...
I a part tu... jo he comprovat, bueno, i més o menys tothom, que a vegades hi ha coses que et són una agressió, i amb algun canvi mental que fas o d'evolució ho transcendeixes i la mateixa situació ja no et resulta una agressió. O inclús saps respondre i reaccionar com tu t'agradaria i transcendeixes allò i és capaç que allò que abans et desestabilitzava mantens la pau. I a part, la teva reacció ha fet que l'altre l'ajuda també a canviar i deixar d'agredir, no? I al final tenim la clau a dins.
Sí, sí. Moltes vegades pensem que hem de buscar fora, quan realment el més important, el que et fa ser el que som, pues ho tens a dins teu. O sigui que... Tu, Joan, què penses de tot aquest tema?
Que són pocs i efímers, perquè a sobre ens estem barallant contínuament i estem farts de veure tot el que veiem a la tele i als periòdics durant dies i hores, perquè és que no et venen una notícia bona ni que et posin una pistola.
És que si és
per
bona...
Per anar directament a la violència.
Si és bona no és notícia.
Clar, o sigui, és molt trist que cada dia contínuament veiem el que veiem a la televisió, que els ànims no s'aixequen així perquè no és la manera i, bueno, que en un món utòpic tot seria molt més perfecte. Uh-huh. I també a vegades és complicat.
Sí, sí.
Ja que estàs aquí, Joan, normalment parlem d'un llibre que ho porta l'Àngel, porta el llibre, però avui que tenim un escriptor aquí, gran lector, doncs si es pots parlar d'alguns, recomanar algun llibre de fantasia o que et sembli.
Pues mira, jo recomanaria un llibre que està entre el gènere i és una mescla de gènere, realment, que és d'un autor que es diu Félix J. Palma, i que es diu El mapa del tiempo, el primer, i el segon que ha sortit ara aquest any, El mapa del cielo. I segurament, si tot va bé, entre l'any que ve i el 2014 treurà l'últim de la trilogia. Ara, el protagonista, tant d'un com de l'altre, és l'escriptor H.G. Wells, que ja és el lloc, i amb el primer és l'H.G. Wells que viu sobre l'aventura, sobre la història de la seva màquina del tiempo, i que un la vol construir. Un personatge del llibre vol construir aquesta màquina per anar a una època en concret. I a la segona, el mapa del cielo, és l'H.G. Wells també, i bueno, es veu immers en tota la guerra dels mons, però quan ell ja l'ha escrit. I és un lloc molt interessant que recomano, perquè a més el llibre està escrit a l'estil anglosaxó, no com els d'aquí.
Molt bé. Què vol dir estil anglosaxó?
Sí, doncs el que estem acostumats a... Tot el que llegim, gairebé tots són llibres estrangers. O sigui, la literatura d'aquí llegim ben bé poca. Sí. I tenen un estil molt diferent a la novel·la realista d'aquí d'Espanya. I l'estil anglosaxó és sempre molt més aventurer, tens... bueno, podríem dir palomitero? Pues li podem dir.
Palomitero, com bueno, sona això?
No, és com el cinema. El cinema,
sí,
de masses. Sí. No sé, té un estil diferent al nostre.
Mm-hmm. Sí. Que enganxa, vaja. És un
sí, no sempre escrit per un autor espanyol, que us ho dic ara. Mm-hmm. I el mateix ho diu.
Molt bé, doncs, bueno, gràcies per la teva recomanació.
Bueno, és la que ara m'ha vingut així al cap.
Sí, molt bé.
Que disfruteu.
Molt bé, gràcies. La setmana passada vam parlar de les sectes i, bueno, se'ns va quedar pendent, per motius de temps, un parell de coses. Tenim l'àudio d'una escena de la pel·lícula Ágora. Es tracta de, després de que hi hagi un gran esclat de violència, hi hagi hagut una matança de jueus per part de cristians, radicalitzats en aquell moment, en què, bueno, hi ha un dels protagonistes es pregunta a veure què estan fent, no? Escoltem aquest àudio.
Amonio, a ti Dios te habla. Todo el tiempo. Amonio esto, amonio lo otro, amonio, amonio, amonio. Hoy me habló tan deprisa que tuve que pedirle que parara. Dime una cosa. Te preguntas si estamos equivocados. ¿Por qué? Yo fui perdonado. Y ahora soy incapaz de perdonar. ¿Perdonar? ¿A quién? ¿A los judíos? Jesús los perdonó en la cruz. Jesús era Dios. Y solo Él puede mostrar tanta clemencia.
¿Cómo te atreves a compararte con Dios?
Seguimos con vida. ¿Por qué? Porque Él quiso salvarnos de las piedras. Dios nos quiere aquí haciendo lo que hacemos. Es que ya no crees en eso.
Bé, aquesta pel·lícula parla d'una època de fa molts anys, però es pot aplicar també ara en algunes zones del planeta o en totes, depèn en quin nivell ho extrapolis, no? Que parla de Dios quiere que hagamos esto i per això ens dona el poder. A vegades hi ha gent que té poder i diu, bueno, jo si tinc poder és perquè me l'han donat i ja ho aprofito, no? I si faig alguna cosa i continuo el poder, doncs serà que ho faig bé, no? Mm-hmm. i bé, i es veu a part com li mengen el tarro al noi que s'està preguntant si això està bé, que està sentint que això no s'ha de fer, i li mengen el tarro, i això, bueno, sol passar amb les sectes. I una altra cosa que no vaig començar l'altre dia també, de cara a identificar les sectes o persones de caràcter secta, que és que normalment quan tens algun conflicte t'amenacen amb demandar-te. Vull dir, això passa, a part dels problemes del cor, passa en les sectes o gent amb caràcter de secta, no? El que tens un conflicte, doncs una amenaça de demanda, perquè és una manera de fer molt mal. Perquè si et demanden, ja tenen un temps lligat a aquesta història, t'has de buscar un advocat, el judici tarda, no sé què, diners... I no pots... La gent normal, quan té un problema, si s'ha de separar d'algú, doncs talla la relació i ja està, no? I cadascú segueix la seva vida i ja està. No tens per què anar-te a demandar, no? Doncs són altres coses que passen amb les sectes.
És la diferència, per exemple, d'un mestre o d'un savi, que realment ell mai et dirà el que has de fer o simplement no t'aturarà, et deixarà fer, encara que t'equivoquis, encara que no ho facis correctament, perquè representa que tot és un aprenentatge. No hi ha ningú que et digui has de fer això, has de fer allò, has de fer l'altre. La persona que pugui manipular d'aquest aspecte, al tanto, aneu amb cuidado, perquè vol alguna cosa més de tu.
Realment, el que vaig descobrir en l'altre programa, que ara m'ha vingut al cap, no em recordava i m'has fet venir, és que realment un savi o algú que t'ajudi, si et diu alguna cosa, el que et dirà és alguna cosa que tu ja estàs sentint, però que les influències fan que no hi creguis.
Correcte, correcte.
I al dir-t'ho, t'ho acabarà d'ajudar a que surti.
Mm-hmm. Més aviat jo el que veig també és que, en comptes de donar-te consells, el que fa és acompanyar-te. Simplement és allò, en un moment de dubte, dir... Prova per aquí, o podria ser això, no sé, que ho experimentis tu, m'entens? Ell el que vol és que tu tinguis la fortalesa i la valentia de prendre alguna decisió.
Teva.
Això, teva, sempre teva.
Que connectis amb el que tu sents,
correcte,
amb les influències.
Correcte, correcte. Sí, sí, perquè una persona que et vulgui induir algo que ell experimenti, però tu no estiguis d'acord, aquella persona no va per bon camí. Ja, no.
En el moment que recrimina que no has fet això, que no has vingut aquí, ja no anem bé.
Sí, sí.
Molt bé, doncs bueno, anem arribant cap al final del programa, ens queden alguns minutets.
Quina llàstima, eh? Amb l'entretingut que hem estat avui, amb el nostre amic Joan,
sí,
que el tenim aquí callat.
Quin silenci. Clar, és que podríem estar hores parlant, però bueno, és millor en petites dosis anar concretant
i tant,
mica
sí,
en mica,
sí.
Progressivament.
Sí.
Doncs bé, no sé quina essència ens queda avui d'aquest programa, la fantasia.
Bueno, a mi m'agrada que a vegades tant el que és la fantasia com la vida real, a vegades sembla que sigui molt llunyana, però a vegades la tenim molt a prop, perquè tothom tenim un nen interior que té ganes d'experimentar i té ganes de fer coses que la vida real no s'atreveix per al que dirà la gent o què pensaran, però a vegades per dintre estan desitjant de fer una miqueta el cafre, fer una miqueta el boig, fer una miqueta algo diferent a les seves vides, no? I una miqueta, amb aquesta manera d'expressar que ha tingut en Joan, que ens ha dit com fa els seus personatges i tot, aquí ens demostra una mica l'essència que tenim cadascú, una miqueta infantil, que necessitem experimentar també. O sigui que coses que a la vida real veiem que és impossible fer-ho perquè no, canvi, a través d'altres personatges, els hi pots donar vida.
I fins i tot això igual crea un futur, o va deixant anar una energia, o va obrint portes pel futur que anem creant, no? I parlant de la imaginació, ara em ve el cap, si jo ara m'imagino en la meva mà una esfera d'energia d'un color taronja o blava, ara realment potser existeix aquesta esfera, i algú que pugui veure aquesta dimensió potser la veu. És a dir, que tot el que pensem i imaginem potser existeix en altres dimensions, que no són visibles en altres punts.
Això, temps al temps, Carles, tranquil.
Temps al temps. Doncs molt bé, el programa s'està acabant, posarem una cançó així de bon rotllo, que és el Dancing in the Dark, del Boss, de Bruce Springsteen, i ens quedem amb aquesta gran energia. Bona nit a tothom.
Bueno, bona nit, Carles, bona nit, Joan, i aquí us deixo amb la cançó de Bruce Springsteen.
I get up in the evening, And they'll be carving you up, alright. You say you gotta stay.